Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Emergències ha rebut 130 trucades relacionades amb el temporal de neu i de fred, la majoria de les quals són incidències de trànsit. Al matí, la nevada ha deixat gruixos d'entre 3 i 4 centímetres al sud de Catalunya i puntualment s'han registrat 5 centímetres o més a Santa Coloma de Queralt, on s'han acumulat més de 10 centímetres de neu. S'espera que les properes hores el temporal es desplaci cap al nord-est del país i que aquesta tarda pugui nevar al voltants de Barcelona. Fins als finals de setmana es mantenen activades les alertes de neu, vent, fred i onatge. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
La mobilitat per carreteres, també la mobilitat a peu, perquè amb aquest fred i amb aquesta neu doncs podem esperar algun punt amb glaçades, que pugui haver-hi doncs algun lloc on pugui relliscar el vehicle o fins i tot amb el que anem a peu, i sobretot també mirar l'estat de les carreteres.
I última hora de l'actualitat internacional, un fort dispositiu policial ha traslladat Nicolás Maduro i la seva esposa per comparèixer a hores d'ara davant del jutge de Nova York al Tribunal Federal perquè li llegeixi els càrrecs dels quals se l'acusa. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat avui d'atacar novament Venezuela i ha afegit també Colòmbia. Des d'Espanya, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha advertit que qualsevol solució per Venezuela no pot venir imposada des de l'exterior i ha demanat diàleg i via democràtica. L'escoltem.
No nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley del que puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía, de los recursos naturales, del territorio de otro país.
I acaba la rave il·legal en una nau abandonada a la Sénia al Montsià, una festa que estava en marxa des de cap d'any i que ha congregat mig miler de persones a una zona d'oliveres. De fet, a mig matí encara hi quedaven unes 200 persones als voltants del recinte, així com una vuitantena de vehicles. Els Mossos mantenen la zona amb un control d'alcoholèmia i drogues per a les persones que abandonen l'espai. I la Guàrdia Civil, que ha decomissat més de 200.000 joguines i productes tèxtils falsificats en 7 trasters de Badalona. La mercaderia estava valorada a més de 2 milions d'euros i hi ha 6 persones investigades. Els productes no complien els estàndards de seguretat i es podien descompondre en petites peces. I l'actualitat esportiva que passa pel Girona, que surt del descens. Els gironins es van imposar a Somoix per 1-2 davant d'un rival directe com el Mallorca. Els gols donaven els 3 punts, els de Michel, i els apropen a l'objectiu dels 20 a la primera volta. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any ja és aquí. Ses majestats ja venen de camí cap a l'Escala, però a causa del mal temps no podran arribar-hi per mar, i la cavalcada començarà a l'Avinguda Ave Maria. Seguiran pel carrer Germans Masferrer, el carrer del Mar, Maranges i la placeta del Peix. El recorregut acabarà pel carrer Joan Massanet fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Tota la informació i canvis d'última hora a les xarxes socials. Estigueu atents per gaudir d'una nit de Reis ben màgica.
Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema, perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera.
No a zero! No a zero! No a zero!
Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
Bones, què tal?
De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera, i molts condicionants, no?, o la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no?, que, sobretot al començament de la sequera, no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no?, a la introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no?, que tant de bo, no?, ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura d'acció de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no?, i tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. No, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, d'alleujament, no ha sigut concretament dos anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no?, un nombre de viatges ingents que fèiem en transport, i això, evidentment, doncs es paga.
Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. Un milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
És molt, i més quan no el tens previst, no? O sigui, primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos un milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. No? Al final no pots absorbir un milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues, ja comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior i a més li sumes que tornes a estar doncs, un any amb falta d'abastament d'aigua.
I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
Faig números rodons, d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa dos mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? És una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur en la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no?, d'aquesta aigua.
O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant i és l'última opció en quant a recurs. No? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar per poder detectar ràpidament més les fuites i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat i això va sumat, com bé digués, amb dues ordenances concretes, no? Pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no?, de reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, estiguem en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no?, l'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
Moltes gràcies a vosaltres.
I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
Bon dia, Gerard.
Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves, perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
No, no, la veritat és que ens va ajudar molt el pou que vam fer amb el saurí, però clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs s'anaven aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres, perquè llavors podíem començar a treure, doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora, i ens va ajudar també, doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar, que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats, i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs, la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa, perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori, amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat molt ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estralls, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès, doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens torna a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del CAT. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
Doncs gràcies, Joan Josep García, alcalde d'Alforja. I avui la cosa, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp, i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua, i per això ara plantegen canvis importants.
Estàs escoltant el Quatre Gotes.
Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera, molins o que fos, però bàsicament indústria paperera. L'indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la sèquia, encara bé, del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, doncs és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX, perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del Francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que s'anava anys enrere. No?
En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament una trentena per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la riba i al terme de la riba, perquè hi ha alguna indústria anant Francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja hem treballat, estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com pareixia doncs, 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat, parlar amb els restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
De circuits tancats de reaprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i per tant podem dir que teniu força experiència.
Des de fa 13 anys pràcticament que van començar hi ha l'explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que en comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
Si penséssim en el consum que va tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint les dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important. És la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre. Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan a cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar de que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de tindre l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té que ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament aquests costos per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols a les administracions locals, sinó a l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos, que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas la de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada em porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor, i llavors hi ha el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint. Perquè, clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua, però no ens servirà per bo i res, no?
Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Oivers, doncs pràcticament ho utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació de regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors, se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
Ara bé, s'ho hauran de prendre amb paciència, perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita, perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no o sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
Ja ens hi referíem en el tercer capítol, que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un 4 gotes.
Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
I acabarem el capítol d'avui del Quatre Gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
Hola, gràcies, bon dia.
Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
És cert que tenim aquesta etiqueta, però gens al contrari. Potser l'etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
D'acord, passem.
Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Cid Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
Escudella, torrons, regals, raïms, polvorons... Ja tornem a ser Nadal. I aquest any, Maria, ha passat volant?
Sí, i sempre anem tard, Joan. Ja veus, estem gravant a última hora l'anunci de Nadal. Som-hi.
Anem-hi.
Espereu-me, que ara vinc! Que no puc ni treure la bossa i encara no tinc ni els regals, Ivan!
Doncs jo, l'Ali, ho tinc tot a punt. Fins i tot tinc temps de fer esport. Ah, i que no faltin els calçotets vermells.
Va, va, una caldavada no és només això. Són dies per estar en família, de reflexió.
Ui, 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 que ens n'estem anant una mica de mare, Jordi. Jo crec que el millor és combinar-ho. Una mica de calma i una mica de diversió.
Ah, sí, també, també.
Maria, no sé pas si tindrem un Nadal blanc. Fes-ho la previ, aviam si t'aclares.
Doncs jo, Sergi, no sé, ja pots ser el color que vulgui. Sempre ho veig negre.
Au.
Vinga, va, prou de xerrameca. Fem el que hem vingut a fer. I és que des de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà...
Us desitgem bones festes!
Atenció, escalencs i escalenques. La nit més màgica de l'any és aquí. Ses majestats, els Reis d'Orient, ja venen de camí cap a l'Escala, però a causa del mal temps no podran arribar-hi per mar, i la cavalcada començarà a l'Avinguda Ave Maria. Seguiran pel carrer Germans Masferrer, el carrer del Mar, Maranges i la placeta del Peix. El recorregut acabarà pel carrer Joan Massanet fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. Tota la informació i canvis d'última hora a les xarxes socials. Estigueu atents per gaudir d'una nit de Reis ben màgica.
Vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Imprescindibles.
small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine. Cheap perfume, for a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Streetlights, people.
viure.
Sóc jo, i ho reconec amb por de no trobar-me el cor sota la pell. Sóc jo, i et demano perdó, i saps que és el pitjor. He estat prou bé mentre tu per dins et vas desfent. De boca encendre els ulls, t'ofegues impotent. Fa un temps que em miro i no em conec, em sento i no m'entenc. I ara veig una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure.
L'escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Yeah.
sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano.
Ladies and gentlemen, and children of all ages, may I have your attention please? Would you please put your faces down and your asses up, way up? Now check this out, y'all. I like to move it, baby. I like to check this club, damn. Your booty's gone bananas, ass up, face down. I see you chunky, baby. Your trunk is giving me signs. Now, girl, come twerk it, twerk it, drop it to the ground. 'Cause I said ass up, ass up. That's the way we like to. That's the way we like to. That's the way we like to. Put your ass up, ass up. That's the way we like to. That's the way we like to. That's the way we like. Come on.
Put your ass.
Sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb
Ràdio
La Xarxa.
La Xarxa.
Ràdio L'Escala. Sempre al teu costat amb la millor música.